aquí a Barcelona, però mira, efectivament, no, no. Balaguer està pitjor que nosaltres.
Home, a Barcelona, jo imagino que per una qüestió de grandària, no? És gran, tindrà molts, però potser estan una mica més distribuïts.
Sí, no hi hauria 950 per metre quadrat.
Sí.
A Plaça Catalunya potser sí, perquè...
Plaça Catalunya...
Clar, si comptes només...
La gent els hi dona de menjar, que això és el pitjor.
I tant. I, bueno, jo no sé si això encara es fa, però podies comprar el menjar per...
No, ara està prohibit.
Està prohibit. Està prohibidíssim, clar.
Fa molts anys.
Si no fomentes el...
Evidentment. Però hi ha gent que els hi dona de menjar, eh?
Jo tinc
controlat. Mira, a prop de casa meva hi ha dos llocs que jo cada vegada que passo per allà dic, és que si totes aquests coloms ara diguessin a por él...
Atacarien, no.
No, és que no podria defensar-me.
No sobreviuries.
Seria com una pel·lícula de Hitchcock. No sobreviuria. És no. Que a més ni ho intentaria, jo em deixaria...
I tu estaries allà.
Jo em deixaria
sí.
Fer. Dic,
bueno, perquè, Júlia, tu no t'ho hem preguntat, però alguna vegada que ja ho hem dit, el tema de les plagues, que avui no hi ha l'Olma, que faria ella aquesta pregunta. Què preferiries, sí. Estar en una habitació tancada plena de coloms o en una habitació tancada plena de paneroles?
Panerola 100%.
Abans que coloms, eh?
És que coloms, de veritat, no puc.
Sí,
és que no.
Més paneroles
que coloms. Paneroles, sí. Perquè les paneroles, al final, les pots anar aixafant. Vull dir, jo les veig més vulnerables. Però un colom...
La nostra cap de continguts, no. Sílvia Muñoz, ara mateix està dient que estàs boja.
Però perquè els barcelonins tenen un odi etern a les paneroles, que sempre les veuen al carrer, llavors, no. És que jo, els coloms,
i a més,
no puc.
A més, pensa que Sílvia té una tàctica que es puja a dalt d'algú i ja no li
clar,
toca la...
És que, clar,
que ja com és la xaneta.
O José Casteller, eh? Són molts els avantatges. Mira.
L'agilitat és un d'ells,
sí.
L'agilitat gimnàstica.
Sí.
Escolteu, Samson, sabeu on probablement també hi ha molts coloms?
On?
Però són respectuosos perquè el colom també té la seva sensibilitat.
Bueno.
Sí, home, sí. Bueno. Ara diré on i diràs, segur que ho respecten. A la Basílica de la Sagrada Família.
Sí, allà ho respectem.
I us dic una cosa, parlant de la Sagrada Família, quina maestria per portar el tema. Si avui, si us dieu Jordi, Jordina, Jorge, Georgina, alguna variant de Jordi, pots celebrar el Dia del Teu Sant a la Sagrada Família. Durant tota la Dia de Sant Jordi, els Jordis i Jordines de tot el món poden accedir gratuïtament a la Basílica amb un acompanyant sense necessitat de reservar entrada.
Jordi, el carretero, mira què diu, que se'n va cap allà.
Jordi, aniràs, no? A la tarda?
Està marxant.
No ens deixis.
No, que es quedi la Sílvia al control tècnic, que ho faci tot ella, directament. Ara estàs de posant histèrica, directament. Doncs el Jordi Carretero que anirà cap allà, i com ell, tothom que vulgui que es digui Jordi, o variant de Jordi, o de Jorge, Jordina, etc. A banda de descobrir els racons de la Basílica, podran veure la projecció d'art digital creada amb intel·ligència artificial especialment per a l'ocasió, que ahir l'Olma Giró ens va fer un primer tast en la seva girocleta, i per a més informació, si us interessa, si coneixeu Jordis, Jordines, sí, etcètera, i voleu fer difusió, més informació sobre aquesta entrada gratuïta, consulteu a sagradafamilia.org, sagradafamilia.org. A més, no cal apuntar-se ni res. Tu vas allà, ensenyes el DNI...
No cal fer cues ni...
En principi no, home, no sé si hi haurà massa, no? Però que no has d'apuntar-te al lloc. Tu vas allà, jo soc Jordi, soc Jordina, ensenyes el DNI...
I pots portar un acompanyant, no, també?
Pots portar un acompanyant.
Epa, Jordi... Vinga amb tu.
Ah, mira, Jordi, avui és que anirà a buscar... Tu també marxes?
Sí, me'n vaig amb en Jordi.
Doncs, i que faci tot la Sílvia. Perfecte. Que faci també els bulletins. Doncs escolteu, recordeu, si sou Jordi, Jordina, Georgina o Jorge, avui podeu visitar la Basílica de la Sagrada Família amb un acompanyant sense reservar i de franc. Així que informats esteu i cal aprofitar aquesta iniciativa. Notícia musical.
Anem a la musiqueta, sí.
Has creuat tants camins, perdent el nord, vivint molt més del que dius, respira fons. Hauràs viscut tants moments, buscant l'amor, tastant la vida en petons, collint records. I ara que...
Avui, dia de Sant Jordi, Roger Pedrós ha publicat la nova cançó...
És d'avui?
És d'avui mateix, ha sortit avui al matí, es diu Record, i s'emmarca dins del seu nou disc A Contrallum. Mm. És el segon àlbum del cantant i la veritat que val molt la pena escoltar-lo perquè és un àlbum preciós. Molt maco. Barreja estils i alhora té unes melodies que enganxen moltíssim parlen de coses molt quotidianes com el dol, la felicitat, l'amistat, la confiança, l'autoestima, el pas del temps...
El dol millor que no sigui quotidià, però... Bueno.
Home, però el dol el trobem a moltes coses.
Ah, vols dir que no cal ser una cosa molt grossa?
No, clar, el dol, per exemple...
Deixa'm de fer un donut que t'agrada molt i...
És un dol.
I ja passes un petit dol.
Exacte.
Tens raó, tens raó.
El dol de deixar la feina, el dol del final d'una amistat, el dol del final d'una parella... Molt. Moltes coses es podem trobar.
Bona correcció,
sí.
Vallès.
En fi, i aquesta cançó que es diu El record i que parla precisament del record de la seva àvia paterna. És una cançó molt maca, molt emotiva, que ens transporta al mar amb uns ingredients que precisament volen abocar això, no? Uh-huh. La cançó està dedicada a la seva àvia paterna, just al final de la seva vida. Una dedicatòria a la vida viscuda, on els olors i les imatges que amb els anys segueixen amb nosaltres i traspassen les generacions i es queden allà, amb en Roger Pedrós i el record de la seva àvia, no? En fi, avui que és Sant Jordi, m'ha semblat una cançó molt maca per treure avui.
Ho és, l'escoltarem.
A més, que avui celebrem el Dia de l'amor a les parelles, les amistats, amor a la família, i és una forma molt maca d'acabar la cara bé amb una cançó dedicada a l'amor, en aquest cas, a l'amor als avis. Tu, Rafa, Júlia, teniu algun record d'algun Sant Jordi així especial que voleu compartir?
Ui, jo amb els meus avis, per exemple, quan sortia de l'escola, sempre anava amb els meus avis a les parades, ells em compraven roses, llibres... És que jo dels avis, molt a favor sempre de tot, recordar-los, estimar-los... I, mira, és que tinc pell de gallina i tot.
Perdona, ara m'has emocionat a mi també, Júlia.
És que els avis haurien de ser eterns, de debò, eh? Sí. I ja està.
No es pot millorar, això que ha dit la Júlia Julve, però si em demanes... Jo tinc una relació molt estranya amb els records, eh?
Ah, per què?
Jo bloquejo molts. Em sembla sempre una mica trist acudir inclús a un record feliç.
Sí.
Em passa. I per això tinc molt poques fotografies, no m'agraden les fotografies. Bé, és una sensibilitat particular que normalment la gent no comparteix. Jo tinc dos records de Sant Jordi. Un, t'ho he dit abans fora de micro, eh? No es pot compartir.
Ja.
No ho suportaríeu.
Ai, vull saber.
Fora de micro el podràs compartir o no?
Sí, fora de micro sí. Però el que es pot compartir és... A mi em va fer molta il·lusió un Sant Jordi que vaig conèixer Francisco Ibáñez, el dibuixant de Mortadelo y Filemón. No he anat massa a casetes a signar i tal, però recordo aquell dia perquè a més no m'ho esperava, perquè m'ho van preparar, perquè em van portar, perquè era una sorpresa, i jo ni ho tenia present, i em va fer molta il·lusió perquè Ibáñez, com altres autors, doncs m'han marcat, no?, en moltes coses, i aquell dia el tinc. Quan penso en Sant Jordi, penso en aquell moment.
Que maco.
I va ser superagradable, sí. I jo li vaig dir, Francisco, que maravill, i ell, gràcies, no parlava, que amable. Mira, em surt bé la imitació, és la primera de la que la faig. No? L'heu escoltat?
Bé,
sí.
No
es para tanto, no es para tanto.
Que maco aquest record.
Sí. I bé, podríem dir que és així. L'altre ja fora de micro.
Fora de micros.
Doncs si us sembla, acabem la cara bé amb aquests records de Sant Jordi per celebrar la diada d'avui i la cançó de records de Roger Pedrós.
Hauràs creuat tants camins perdent el nord, vivint molt més del que dius, respira fons. Hauràs viscut tants moments buscant l'amor, tastant la vida en petons, collint records. I ara que vols tornar a casa, ara que saps què és volar, ara que entens que tot passa, ja has vist el món, vols cantar-me un últim cop. Hauràs entès que al final és ben senzill, com la carícia del mar d'aquells estius, quan l'aigua freda la pell i la calor jugaven entre els teus dits i l'horitzó. I ara que vols tornar a casa, on poder sentir la brisa, ara que entens que tot passa i sents l'olor de costa i sal, vols cantar-me un últim cop. Na 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 sense de les barques, entre ones i campanes, esperaven veure el far. El teu pit sents encara la conversa de les barques, entre ones i campanes, esperaven veure el far.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa, imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No. Ai, mira les tisores. Aclaro la veu. Xunda. He nacido per amor. Ho he hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. Nou poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Catorze minuts que passen de les 9 del matí. Avui, diada de Sant Jordi, és el dia més important de l'any per als llibreters i llibreteres catalans. Per posar-hi xifres, l'any passat el sector va facturar 22 milions i mig d'euros en vendes. De mitjana, la Diada de Sant Jordi representa el 6% de la facturació anual. Per saber com encaren la Diada de Sant Jordi des del sector, a aquesta hora podem saludar el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Marín. Olma Giró, la nostra companya, abans del tradicional esmorzar amb escriptors. Olma, bon dia.
Bon dia. El Gremi de Llibreters de Catalunya ja ho té tot a punt per viure una nova edició de Sant Jordi. Aquest any, això sí, amb una mirada posada al cel per les previsions de pluges arreu del territori, sobretot a la tarda. I ara mateix estem davant del Palau de la Virreina de Barcelona, perquè aquí és on es fa el tradicional esmorzar literari, esmorzar amb escriptors, que marca doncs el tret de sortida de la Diada de Sant Jordi. I just abans que comenci aquest esmorzar, podem saludar el secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, Marià Marín. Molt bon dia, Marià.
Molt bon dia.
Tot preparat ja per aquesta diada?
Sí, tot a punt, a tota la ciutat, en 7 districtes, en 12 espais, més accessible per tothom.
Serà una diada de rècord, perquè clar, entenc que encara no tingueu dades perquè ha de començar Sant Jordi, però l'any passat vau arribar a vendre més d'un milió de llibres. No sé si preveieu des del Gremi que aquest any se superi aquesta xifra.
No fem mai previsions, però sí que les dades de... Es dispara molt per Sant Jordi les vendes, del llibre en català. Portem 15 dies parlant de llibres i es nota molt, i les vendes de les últimes setmanes, la quantitat de novetats que han sortit, l'afluència a les llibreries fan preveure que, i que tenim més parades que l'any passat, que ja era un rècord, doncs fa pensar que anirà molt bé.
Quines novetats tenim aquesta Diada de Sant Jordi a Barcelona?
Novetats, mira, som aquí a la Rambla, ara ho deies, recuperem la Rambla des d'abans de la pandèmia i l'atemptat, de manera completa per primer cop des d'aleshores, i això és molt important simbòlicament, perquè és on va néixer la festa fa pràcticament un segle, del Dia del Llibre, i també molt important perquè es recupera una artèria essencial de la ciutat per la ciutadania i fer-ho des de cultura.
I la Rambla de Barcelona, que ara ho comentava, Marià, creu que ha de ser altra vegada el centre neuràlgic de la ciutat?
A mi m'agrada dir que Barcelona té molts centres neurals, és a dir, la gent de Gràcia no baixa a Barcelona, Sant Andreu és molt potent, Sarrià té molta personalitat, el Poble Nou no cal dir-ho, i això és molt bonic. Ara, les Rambles són les Rambles, és l'origen de tot plegat, haver creat un lloc que no existia fa 7-8 anys, que era el Passeig de Gràcia, és a dir, escampar-nos per la ciutat i tenir com el cervell múltiples connexions neuronals, ens sembla el millor.
I també ho comentàvem, que aquest any és una diada que estem molt pendents al cel, perquè hi ha previsió de pluges, ara al matí no, de fet estem veient les primeres clarianes, surt el sol, fa fred, però està sortint el sol, però això sí que diuen que de cara a la tarda pot ser que plogui arreu del territori. Creieu que el mal temps pot afectar les vendes d'aquest any?
Sempre diem que el Sant Jordi és imbatible i em diuen els llibreters molt vells que el 40% de les diades plou, perquè és primavera. Per tant, ja ho sabem, estem preparats, però fins i tot quan fa 2 anys hi va haver aquell esclafit i aquelles pedregades, la gent s'arrecerava i quan parava tornava a sortir. És el miracle de Sant Jordi.
Ara que bonic això del miracle de Sant Jordi, però ara que precisament em comentava l'esclafit, la pedregada que es va viure també arreu del territori fa 2 anys per Sant Jordi, recordo que el govern de la Generalitat va prometre unes ajudes per una mica solventar totes aquestes pèrdues que van tenir els llibreters. No sé si tots els llibreters ja han rebut totes les ajudes a dia d'avui.
Sí, no. L'administració té els seus protocols, no era una partida pressupostària prevista, evidentment, i va ser un temps rècord, això va ser un dia, l'endemà, en cap de setmana, ens reuníem amb les administracions, la setmana següent els serveis judicials s'hi posaven, i al cap d'una altra setmana ja estava a convocatòria. Ara no ho recordo, però en pocs mesos tothom havia cobert. No es poden cobrir beneficis, això ho prohibeix la llei, però els costos sí. Llavors va reaccionar molt ràpid a l'administració, s'ha d'agrair.
I esperem que aquest any doncs, no faci el temps que va fer 2 anys enrere amb aquestes pedregades. També comentava que existeix aquest miracle de Sant Jordi, que doncs, l'opció dels llibreters és aixoplugar-se quan plou molt i treure els llibres quan deixa de ploure. Però no sé si teniu previst alguna mena de pla d'alternativa, de pla B, perquè molta gent que ens està escoltant des de diferents punts del territori doncs, que es quedi tranquil de dir, mira, hi ha un pla o simplement el que fareu serà aixoplugar-se.
Hi ha plans. Per exemple, en tots els espais professionals on hi ha roses del gremi floristes i editorials i llibreters tenen moltes instruccions tècniques. És a dir, som en el carrer, pot haver ventades, pot haver xafes, pot haver pluja, pot haver un incendi a la façana del darrere, pot haver una emergència mèdica, algú que passa pel carrer. És a dir, des del tècnic, els protocols, tot està previst. De fet, enviem 5 fulls d'instruccions a tots els pedreristes. I a Barcelona, on l'any passat hi havia, segons la Guàrdia Urbana, pràcticament 1 milió de persones al carrer, en una ciutat d'1.800.000, doncs hi ha protocols per qualsevol incidència. Tenim un nivell antiterrorista elevat, és un dia feiner, això pot haver incendis, i han d'entrar les dotacions, o sigui, tenim un protocol de com actuar. De fet, hi ha un desplegament, deien els cossos policials, de més de 300 policies, agents cívics, assistents, auxiliars, més les 200 persones que hi posem nosaltres.
Clar, 1 milió de persones pel carrer passejant per la ciutat, el que fa és que hagi de ser un Sant Jordi accessible i precisament una de les coses que ho fa que sigui molt accessible aquí a Barcelona és la Superilla Literària que l'any passat ja va començar. No sé si ja podeu dir que ha arribat per quedar-se aquesta Superilla Literària.
Sí, de fet, la memòria és complicada i jo crec que la Covid va fer com un tall, però el 2015 i 16 ja vam començar a buidar les Rambles de Ciutat Vella i la Rambla de Catalunya perquè el col·lapse era tan gran que no només la gent no arribava a les parades, sinó que era un perill. El que se'n diu seguretat estàtic. Vull dir, si hi ha una allà, o espera una criatura, o això, algú li agafa del tercer segon a l'atac de cor, no passava una ambulància. O sigui, ja portàvem molts anys buidant. I el passeig de Gràcia, que és ampli, que agafes la calçada, que deixes els vials d'emergència buits per qualsevol emergència, qualsevol vehicle o el servei avui que és feiner, o que la gent que ha de treballar o passejar o ha d'anar a casa o comprar té les voreres, no ho permeten altres carrers. No? Llavors aquest treball són 5 mesos amb els districtes, amb els tècnics de mobilitat, amb el transport, amb els cossos policials, perquè l'Ariara sigui un goig per la gent.
Maria, el que sí que és una novetat aquest any és que els paradistes han de pagar una quota, depenent dels metres quadrats de la seva parada, per tal de vendre llibres per Sant Jordi. Aquest pagament creus que també ha arribat per quedar-se? No tots, vull dir, alguns, però sí que és cert que és la primera edició en què trobem aquesta opció. No sé si això també ha arribat per quedar-se.
No és ben bé així, és una precisió. No es paga per tenir parada. És a dir, no hi ha taxa, no hi ha taxa municipal. Hi ha molts municipis que per Sant Jordi, com sempre surt al carrer, hi ha taxa. Aquí no n'hi ha i no es paga per tenir parada. Es paga només en aquells espais professionals en què tu tens serveis. Per exemple, el generador ecològic insonoritzat, amb normes de seguretat, perquè tu no hagis d'anar amb un generador que et costa el doble i tinguis llum pels CPBs, pels ordinadors. Hi ha la planimetria i hi ha tot aquest tema dels assistents. És a dir, es paga per tenir els serveis, no es paga per tenir una parada. I, de fet, això m'he insistit molt. La gent és lliure d'anar a aquests espais o no, els professionals també, i la ciutat de Barcelona deia a l'Ajuntament que ofereix més de 6.000 llocs on poder anar que no es paguen. Per exemple, les parades davant de les llibreries també són de franc. És a dir, però en aquests espais, en què podem tenir milers, desenes de milers de persones allà, les instal·lacions han de ser molt segures, no?
I el que sí que és cert que molts catalans esperàvem al vespre que arribés a l'hora que just ja està acabant la diada per saber la primera xifra dels llibres més venuts, perquè es fèieu com el primer recompte que ens el donàveu al vespre. Aquest any no, segons tinc entès, el que sí que direu, però, són els 5 títols més famosos, no? I no pas els més venuts.
Mira, cada any, dèiem, encara no s'ha acabat la diada de Sant Jordi, per tant, vés a saber què passarà. És com dir, guanyo 1-0 el partit, no? Però falta una part i et poden regirar. Això sempre ho dèiem. I també dèiem que no els 3 llibres més venuts, els 10 més venuts mai superen el 5-6% del que es ven per Sant Jordi. I és una gran notícia cultural, perquè no som un país d'un sol llibre. Es ven 60.000 títols diferents i els 10 més venuts són absolutament minoria, perquè el 94% dels llibres no són cap d'aquests. I també dèiem, no hi ha el llibre més menut perquè no és cap competició, i a més falten les parades, que com a mínim és el 40% del que es ven per Sant Jordi, perquè no estan mecanitzades i es mecanitzen els dies després. Però la gent deia, el llibre més menut és aquest. I llavors, i l'any passat, i altres, hi ha polèmiques o gent que es fa la seva llista. Però ara direm els llibres que més s'estan venent, i després, quan ho tanquem, com sempre, al cap de 400 dies, direm què és el que ha passat.
Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i ara només em queda dir-li molt bona diada.
Molt bona diada, a gaudir de totes les places i rambles del país, perquè això se celebra a tots els municipis de Catalunya, i a llegir molt.
A llegir molt, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Olma Giró. T'anirem escoltant arreu del matí en les diferents connexions de la Girocleta. Ara fem una pausa molt breu i ja connectem amb Joan Trias, que el tenim ja a peu de carrera a Rambla Catalunya. Ara tornem.
Radio Estel.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Aquest Sant Jordi deixa't sorprendre per Centre Verd. Descobreix la millor selecció de roses i rosers i tot un món de plantes i flors que et faran gaudir de la millor de les diades. Centre Verd et desitja una feliç diada de Sant Jordi. Centre Verd a Salt, Girona. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Feliç Sant Jordi amb Centre Verd.
Centre Verd patrocina l'especial Sant Jordi de Ràdio Estel.
La Caravana, amb Joan Trias.
Tres minuts i arribarem a 2:15 del matí. Ara mateix connectem amb Rambla Catalunya, amb la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Rambla Catalunya 115, on tenim ja tot l'equip de la caravana, tot l'equip de Ràdio Estel, disposats per fer aquest programa especial que arranca ara mateix. Joan Trias, hola, hola.
Rafa Sanahuja, què tal? Hola, hola.
Què, com tenim el xiringuito?
Tenim el xiringuito molt ben muntat a Rambla Catalunya número 115, al costat de Sant Ramon de Penyafort, a Rambla sí. Catalunya amb confluència amb Rosselló, les paradetes de roses, de llibres, que estan gairebé muntades ja a aquesta hora, molta gent passejant, molta gent traient el gos en parella, en fi, una barbaritat l'ambient que es viurà avui, festiu, el cel, ni un núvol, ple sol, això sí, temperatura frescota, eh? Abriga't, Rafa, quan vinguis cap aquí.
No, no, no em cal abrigar-me molt, ja em coneixes. Màniques de, escolta, màniques de camisa. Digues, digues.
Faig una mica un repàs del que farem avui, et sembla?
Sí, endavant.
Vinga, va, doncs 28 minuts que passen de les 9 del matí, ja preparats i escalfant motors des del nostre estudi, com dèiem, avui situat a la Rambla Catalunya 115, a tocar de l'església de Sant Ramon de Penyafort. De fet, continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín especial Sant Jordi de la Caravana, un dimarts que abans d'arribar a les 10 del matí connectarem amb Olma Giró, que anirà voltant avui, dia de Sant Jordi, per les signatures de llibres. La primera signatura de llibres que anirà a veure Olma Giró, atenció, escolteu-la, perquè valdrà molt la pena, serà amb Carmen Calvo, actual presidenta del Consell d'Estat d'Espanya, que presenta un assaig feminista que es diu Nosotres i que valdrà molt la pena d'escoltar. El primer convidat, però, en visitar-nos a nosaltres en aquesta Rambla de Catalunya serà Jaume Sant Llorente, director de la Fundació Sonrises de Montbai. Amb ell parlarem de la seva tasca i del seu llibre traduït a 9 idiomes. A més, tindrem en Pau Martínez, el rei de la màgia, que ens regalarà un joc de mans molt especial entre roses i llibres. I tot arribant a les 11, saludarem també Leo Espluga i ampliarem nous conceptes de la nostra filosofia millennial. Tot traiem el cap per Sant Jordi. A les 11 del matí també tindrem la visita de l'obrador de pa guanyador com el millor pa de Sant Jordi 2024. Si voleu tastar-lo, escolta, jo convido tots els oients que vinguin cap aquí, que parlem la Catalunya, que podran tastar-lo també una miqueta amb nosaltres. Una mica més tard ens visitarà també l'escriptora i tiktoker Blanca Aguilera per parlar del seu llibre Lo que los libros de historia del arte no te han contado. I més enllà de 11:45 tindrem el plaer de conversar amb el cantant Mercader i conèixer el seu primer disc en solitari Patologia. A més, ens oferirà una actuació en directe acompanyat del cantant Ernest Bombí. Un dimarts, dia de Sant Jordi, que arribant al punt del migdia, comptarem també amb la presència d'Alexia Pasqual, la nova protagonista de Maricelda de Goll de Gom, en el paper de Blanca, i a més tindrem la nostra food track especial amb Ada Parellada i Arnau París, que ens vindran a presentar també els seus respectius llibres de cuina. De camí cap a 2:15 obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde i una mica més tard farem el Carretera i Manta amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez, per parlar sobre el símbols de Sant Jordi arreu de Catalunya. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa amb tertúlia d'escriptors i per fer-ho comptarem amb la psicòloga infantil Sara Tarrés, que ens presentarà el seu llibre Mi hijo me cae mal. També comptarem amb l'arterapeuta Pilar Orguillés, que publica La funambulista, i l'escriptor Pepe Müller, que presenta també el llibre El vino de l'alquimista. A més, avui tindrem edició especial amb la nostra coach i vocal Clara Luna, que a més ens regalarà també una actuació en directe. Amb tot això anirem connectant, com dèiem, amb l'Olma Giró i la Girocleta des del punt de les signatures de llibres. Tot això avui, dimarts 23 d'abril, a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel, avui, especial Sant Jordi. I ara sí, arrenquem amb les seccions habituals.
Joan Trias, jo, sincerament, són moltíssimes coses, mica en mica, convidem a la gent que s'hi quedi, que participi, que ens visiti, i ara anem una mica amb el tal dia com avui, a veure.
Som-hi.
Judit Vallès.
Tal dia com avui. Tal dia com avui, pels que encara no us hagueu enterat, avui és Sant Jordi, dia del llibre i dia dels drets d'autor. Algunes dades us porto. El 1995, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, la UNESCO, va declarar aquest Dia Internacional del Llibre i dels Drets d'Autor, tot i que abans ja se celebrava aquí a Catalunya. A Espanya, des del 1974, també se celebra el Dia de la Llengua Espanyola i el Premi Miguel Cervantes sobre literatura castellana, sí, que ho va començar a organitzar això el 1974 al Ministeri de Cultura. Però, tot i ser Sant Jordi, van passar altres coses tal dia com avui.
Ah, vinga,
per exemple, el 1516 es va redactar la llei de puresa per a l'elaboració de cervesa pel duc Guillem IV de Baviera, Alemanya. Es va establir que només es podia utilitzar aigua, mal d'ordi, llevat i llúpol.
I com es feia abans?
Clar, jo també m'ho he preguntat. Com es feia abans? Jo crec que abans es devien utilitzar alguns ingredients o algunes cosetes rares i la cervesa no devia ser tan bona, per això van haver de fer aquesta llei de puresa de la cervesa.
Llei de puresa de la cervesa.
Sí, en fi, què més? El 1925 es va editar la primera edició del Quijote en sistema Braille.
Home,
sí,
curiós,
sí,
eh?
Un 23 d'abril. I el 1971 Rolling Stones van publicar el novè àlbum de la seva carrera, Sticky Fingers.
Trias,
tu diràs.
Esteu ballant al ritme dels Rollings?
Tenim a Eva Cervera fent vídeos i ballant, que jo crec que gairebé s'ha pujat a sobre la taula com si fos un podi.
Ui, quanta bogeria sí, aquí a Rambla Catalunya.
No, és que hi ha una expectació brutal per un dia com avui, clar.
Déu-n'hi-do. Ai.
En fi, la discografia de Rolling Stones. Són 30 àlbums d'estudi, eh?
Són molts, eh?
Més de 26 discos recopilatoris, 28 àlbums en viu, més de 100 senzills i 3 EPs. Tela.
Marinera.
I tant.
Més coses.
Un 23 d'abril de 1977 es van legalitzar tots els sindicats d'Espanya després de la dictadura de Franco.
Va arribar el seu moment, eh?
Va arribar, per fi, el seu moment. I el 2005, això m'ha fet molta gràcia, es va publicar el primer vídeo de YouTube, es deia Me at the Zoo, i durava 18 segons. Llavors era un vídeo d'un noi al zoo amb uns elefants al darrere i anava analitzant en aquests 18 segons, analitzava els elefants dient que tenien unes trompes molt llargues. En fi, un vídeo molt divertit. Busqueu-lo, és el primer vídeo que es va penjar a YouTube i és molt divertit. Història del cine.
I encara està? Encara es pot...
I tant. Es pot veure encara, es pot veure. És un noi que parla anglès i que això està en un zoo. A veure, el vídeo es veu que és molt antic, eh?
Sí.
Però això va ser el 2005.
Jo, Andrés... Molt antic vol dir 2005, eh? Val.
Per mi
no,
molt antic.
Per mantenir conceptes, està bé, això.
No, és que inclús en un dia com avui no ens deixen en pau, Joan Trias.
Ara. Rafa, una cosa que no m'ha quedat clara. Tu ets més de Rolling o de Beatles?
Jo, si m'he de quedar amb alguna cosa, em quedaria amb Raimon.
El meu país la pluja no sap ploure, eh?
I societat de consum. D'aquí no em preguis. Ja sóc feliç amb aquests conceptes. Més coses.
El 2017, aquesta t'encantarà, Rafa.
A veure.
Una mica d'alegria per tots els culers que estan molt tristos últimament. Lionel Messi anota el seu gol número 500 amb la camiseta del Barça. Va ser la victòria contra el Real Madrid quan van quedar 3-2.
André a la frontal de l'àrea, continua André la posa per Alba la posa per Messi, el xuta Messi,
ai.
No.
Perdona, Rafa. S'acaba de parar gent davant de l'estand de Ràdio Estel recordant aquell gol de Messi i ara tocaria aquell més i més, eh?
Home, no, jo, mira, et dic una cosa. És que crec que per homenatjar Messi, Joan, t'has de treure la samarreta, com va fer ell aquell dia.
Ara.
Pujar-te a la taula que teniu allà muntada, a la guingueta de Ràdio Estel.
Clar, si em deixa Eva Cervera, que continua ballant...
Encara està ballant, lo de Rolling?
Sí.
Quin ritme porta, no?
No ho saps prou.
La Eva,
Déu-n'hi-do. Ai, en fi, quina nostàlgia,
en fi, Messi, al cel siguis. Sempre.
Quina nostàlgia.
Sempre.
Ai.
Què més?
Al cel dels astres, eh? Està viu i coleando. Què més coses, Judit?
Què més? Un 23 d'abril va morir el 1616, va morir William Shakespeare. Ui. I pensareu, que poètic, no? Doncs resulta...
Que poètic que
morgués. Que poètic que mori el dia del llibre William Shakespeare.
Ah, però i llavors ja era el dia del llibre?
Clar, encara no, perquè resulta que aquest precisament és l'origen del dia del llibre, perquè tal dia com avui va morir Shakespeare, però també van morir Cervantes, Garcilaso de la Vega, molts altres escriptors.
Sí.
Llavors, la idea original del dia del llibre, en realitat, va sortir de Catalunya, de l'escriptor valencià Vicent Clavel Andrés.
Sí, el dia del llibre va néixer aquí?
Sí, tant. Ho va proposar el 1923 a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i al cap de 3 anys, el 1926, va ser aprovada pel rei Alfons XIII d'Espanya. Però això sí, el primer dia del llibre no era un 23 d'abril, era un 7 d'octubre. Però a partir del 1930 va passar a ser el 23 d'abril perquè coincidís amb Sant Jordi i després d'això, el 95, va ser quan el dia del llibre es va convertir en una festa mundial pel que deia, per homenatjant també la mort de Shakespeare, Cervantes, Garcilaso de la Vega...
Escolta, saps la mort de Cervantes i Shakespeare o no?
Què va passar?
A veure...
Ben bé no van morir el mateix dia. Que passa que mentre aquí funcionava el calendari gregorià, a Anglaterra no funcionava el calendari gregorià. I clar, semblava que fos el mateix dia, però no ho era.
Ja. Tu sabies que havia nascut aquí a Catalunya el dia del llibre, Joan?
Ah, sí? Sí.
Home, sí.
Sí, abans no es feia enlloc.
Home, ves on ha de néixer, si no.
Tens raó. On si no? Tens tota la raó.
Per cert...
Tenim molta literatura aquí a Catalunya.
I tant. Per cert, un altre escriptor que va morir un 23 d'abril, quan ja se celebrava Sant Jordi, és el gran escriptor Josep Pla, que va morir el 1981, amb 84 anys. Va ser un dels prosistes més importants de la literatura catalana contemporània i que, de fet, té un dels premis més prestigiosos de la literatura catalana, porta el seu mateix nom. Així que avui també podem recordar aquest gran escriptor Josep Pla, que va morir un dia com avui.
Gràcies, Judit, per a que totes aquestes efemèrides... Déu-n'hi-do, Joan? Sí, Sant Jordi, però moltíssimes coses...
No. Ha passat de tot un 23 de Sant Jordi,
Ha passat de tot. Ahir era el dia en què havien nascut moltes personalitats molt profundes.
És veritat, sí. I avui, molt transcendentals.
I avui, doncs, moltes efemèrides interessants.
Deixa'm dir una cosa, sí, Rafa, sí, que acabo de rebre un missatge de la nostra companya, de Mercè Raga, dient que vagi superbé la caravana. Només recorda als oients que a partir de 2:45 de la tarda la gent de fabricació pròpia també hi serà aquí, amb la Catalunya,
sí,
i que passareu una estona que déu-n'hi-do també. Tenen uns convidats de luxe,
Espectaculars. Jo, per mi, ja saps que sóc fan de Toni García Ramón i de
sempre,
Santi Jiménez.
Sempre.
Per tant,
estaran aquí també. Fixa't.
Allà estaran, doncs, donant guerra, com sempre fan, i sent una mica políticament incorrectes. Joan, et dic una cosa.
Què?
La gent parla molt.
Ai.
I anem,
massa vegades.
Anem amb la frase del dia.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisserida!
Rafa Sanaúix, des de Rambla, Catalunya.
Què tal sona Alain Delon pels altaveus?
Home, segueix parant la gent, Clar. Amb aquesta sintonia, què vols que passi?
S'ha parat també el gol de Messi.
És un dia per posar aquesta sintonia,
Home, clar, parole, i amore.
Sí, sí. Que
és rosa, rosa. Parole i amore.
Clar que sí.
I punte. Escolteu, avui he volgut portar-vos una frase que no, normalment ja tiro d'ironia o de frases que em criden l'atenció, però avui et porto una, doncs una, en un to una mica més, no sé, més seriós, perquè m'ha agradat molt.
Ai, seriós avui, eh?
Sí, bueno, seriós, a veure, segurament li treurem punta, però a mi m'ha agradat molt. És de l'escriptor i actor britànic David Walliams, i diu... Per mi, un llibre que un nen vol llegir per si mateix val més que 100 llibres que se'ls obligui a llegir, diu ell. Que sapigueu que aquest actor i escriptor, David Walliams, ha donat aquest dilluns el tret de sortida de la Diada de Sant Jordi com a pregoner de la festivitat d'enguany a Barcelona. Va ser, aquesta frase la va dir ahir mateix al pregó, és l'autor, és un autor de literatura juvenil més venut del moment al Regne Unit.
A més d'actor,
a més d'autor i guionista de sèries com Little Britain. I se l'està comparant una mica amb Roald Dahl, per la magnitud de la seva obra i com està arribant als joves. Per tant, la frase és aquesta. Per mi, un llibre que un nen vol llegir per si mateix val més que 100 llibres que se'ls obligui a llegir. Com deia l'Elutier, analitzem la frase. Clar, el que diu aquest senyor em sembla molt interessant. Sempre m'ha semblat una petita aberració obligar a llegir. I això que es feia molt a la meva època, a la meva generació, I probablement també es continuï fent ara mateix. Jo sé que en el temps de les pantalles i la sobreestimulació intel·lectual és una mica complicat llegir, Perquè al final el jovent, els nens, doncs volen tot que sigui tot molt ràpid i tot molt
audiovisual. Tot ho volen fer ràpid, sí.
Tot ho volen ràpid i fàcil, etcètera.
Però també et dic, si ho comences a educar des de casa, des de ben petits, segur que els encanta i no els has d'obligar ni per ells ha de suposar una cosa molt mandra. No, jo crec que és una cosa que s'ha d'educar des de ben petits.
S'ha d'educar, jo ho dic per experiència, ja sabeu que tinc tres fills, per experiència, i et dic una cosa, cadascú té la seva sensibilitat. Hi ha qui s'enganxa molt fàcil
sí.
I hi ha altres que els hi costa una mica més, però amb paciència, sense obligar i sense proposant, s'acaben enganxat. I en aquest sentit em sembla un tresor enorme tot el que aporten els grans autors que aconsegueixen enganxar els joves a la lectura, perquè no és tan fàcil i perquè algú que el llegeix per plaer normalment serà una persona millor en alguns aspectes, com a mínim. Per això avui estem a tope. I des d'aquí vull reivindicar, perquè vull reivindicar, clar, quan parlem de lectura, pues vull reivindicar Harry Potter, la sèrie de Harry Potter, per exemple.
Boníssima.
No? Que ha enganxat a la lectura tantíssimes persones. Los Juegos de l'Hambre.
Va ser la meva sèrie per excel·lència de l'adolescència. Va ser increïble.
Crepúsculo, que també és una sèrie de llibres, Joan.
Sí,
es va fer una saga d'això, no?
Es va fer una saga, sí. Percy Jackson, o per exemple, El corredor del laberinto, o Divergente.
Totes aquestes tenen pel·lícula, també.
Sí. Han tingut tan èxit que després les han portat a la gran pantalla.
Divergente també.
Saps de que soc molt fan, Rafa?
De què?
De John le Carré.
John le Carré.
Sí.
També,
novel·la negra.
Però, novel·la negra, però a lo millor igual no estan per a joves, no? No ho sé.
Espanya... El Sastre de Panamà és una gran pel·lícula per joves, també.
I d'aquí vull reivindicar també Mortadelo i Filemón.
Un clàssic.
Zipi i Zape, Super López o Tintín, per exemple.
Tintín. Brutal.
I Astèrix, les aventures d'Astèrix i Obélix. Els Barrufets, que també...
Els Barrufets.
També tenen les seves... O Lucky Luke. O el Simpson, per exemple, i després els còmics. Batman, Spider-Man, Superman... Que no només són còmics, que després han fet novel·les i es poden enganxar a llegir. O inclús novel·les de Star Wars o les novel·les d'altres pel·lícules de ficció. Per tant, molt a favor del que ha dit el pregoner del Sant Jordi de Barcelona, el senyor David Walliams, aquest escriptor i actor britànic, que està reivindicant que la lectura s'ha de proposar als nens, s'han d'enganxar a llegir per gust i no per obligació. I fins aquí el meu anàlisi.
Si este caballo viene de bonanza...
Joan Trias, anem a la pròxima estació o què?
Sisplau, som-hi.
Ens hem saltat a la pròxima estació amb Judit Vallès.
No passa res, perquè...
No vols que ho faci jo?
Ho diem ara.
Vinga, Joan, fes-ho. És que si no puc començar.
Pròxima estació amb Judit Vallès.
Gràcies, ara sí, ara puc començar.
Vinga,
tranquil·la.
Va, tens més còmode?
Sí. Vinga, avui que és el dia del llibre, aprofitarem per parar a l'estació de Charing Cross.
Perdoneu, si escolteu una mica de xivarri, és que està baixant una riuada. Criaturera, ara mateix, per Rambla Catalunya.
Criaturera vols dir que hi ha molts nens allà?
No, només nens.
Només nens.
Però una barbaritat,
van a fer una passejada matinal.
Saludant amb la mare.
Perfecte.
Que bé.
Perfecte.
És preciós, això, En fi, va, Judit, tira.
Sí, vinga, pararem a l'estació de Charing Cross, a Londres, perquè se subhasta un dels llibres més antics del món.
Judit, És que cada vegada que
no,
hem posat aquesta
sintonia... Aquesta sintonia l'heu posat pel Rafa, no?
Sí.
No,
sí,
l'hem posat perquè ara ho entendreu tot, però és un dels llibres més antics del món, ve de l'antic de l'Egipte, és un còdex, no sé si sabeu què és un còdex, que és com el diuen els llibres així, manuscrits abans de la impremta.
Un còdex, Joan Trias, un còdex.
Un còdex, home, avui que és el dia del llibre, doncs mira, reivindiquem els primers llibres de l'antiguitat, els còdex. El llibre aquest en concret es diu Còdex Crosby Shoyen i va ser redactat en papir al voltant de l'any 250 i el 350 després de Crist i produït en un dels primers monasteris cristians que van existir. Llavors, els especialistes han afirmat que aquest còdex hi ha la transcripció completa més antiga coneguda dels llibres bíblics, la primera epístola de Sant Pere i el primer llibre de Jonàs. O sigui, és un llibre molt important que va ser utilitzat durant les litúrgies pels monjos de l'Alt Egipte durant els segles 3 i 4 després de Crist. Llavors, aquest llibre tan antic es subhastarà el pròxim 11 de juny a una de les cases de subhastes més famoses de Londres, la Christie's.
I la Christie's, eh?
La Christie's, es diu. I el preu de sortida, quin serà? Serà de entre 2,6 i 3,8 milions de dòlars.
Val més que
una tonteria.
Val més que una escultura de Gaudí.
És veritat, home, és que això data del 3, del 3 després de Cris, eh?
Vull dir... Va a preu de rosa, eh?
Va a preu de rosa de Paret del Vallès.
Sí, sí, sí.
Cosa, què més sabe?
Vallès, a mi em veu demanar una cosa, les integrants les integrants femenines de l'equip.
I aquesta
doncs bé,
rosa no?
Ja les teniu a la taula, eh?
Oh, quines ganes, doncs, de venir aquí a Rambla per buscar la Roseta.
Després la replegueu. Què més sabem d'aquest llibre, Judit Vallès?
Sí, mira, segons els experts, va ser escrit per una sola persona al llarg de 40 anys i té 104 pàgines en 52 fulles, o sigui, està escrit per davant i per darrere. Les dates entre...
Impressiona doble cara, eh?
Impressiona doble cara del segle 3 després de Crist. En fi, les dates entre mitjans del segle 3 i el 4 mostren que és un dels primers testimonis d'expansió del cristianisme per Egipte. De fet, els experts diuen que té molta importància com a testimoni d'això, de la primera difusió del cristianisme per la Mediterrània, i ens ensenya que els primers monjos de l'Egipte, en el primer monestir cristià, feien servir aquest llibre per celebrar doncs, les primeres Pasqües i totes les celebracions, no? Només uns centenars d'anys després de la mort de Crist.
És un tresor, eh?
És un tresor, sí, sí.
No m'estranya que es pagui tan car.
I, de fet, només uns 100 anys després de que s'escrivís l'últim evangeli. Vull dir que és molt important. Llavors, el que us estareu preguntant, com és que s'ha conservat i com és que justament ara es posa en subhasta un llibre com aquest tan important?
Exacte.
Doncs primer, s'ha conservat gràcies al clima sec del país, d'Egipte, tot i que realment d'aquella època s'han pogut conservar poquíssims llibres, vull dir que és tot una relíquia. I després, de fet, el còdex, ara per conservar-lo, tenen unes mesures molt especials, que són unes mesures de seguretat a l'interior d'unes làmines de plexiglàs, guardades en unes caixes de fusta amb clau. Plexiglàs és el que s'utilitza doncs, per conservar aquest tipus de papir tan antic. Forma part dels anomenats papirs Bodmer, un grup de 22 papirs que es van descobrir a Egipte el 1952 i que van ser batejats així pel biòleg que els va descobrir, que es deien Martin Bodmer. I llavors això, es poden trobar trossos de l'Antic i del Nou Testament, també en aquest llibre es troba literatura del cristianisme primitiu, i fins i tot hi ha textos d'Homer i textos grecs de Menandre. Vull dir que molts textos importantíssims de la nostra història.
Déu-n'hi-do.
Després d'això, després de que es descobrís el 1952, va ser adquirit per la Universitat de Mississippi. I va estar una vitrina fins al 81. Llavors va anar canviant de mans i va ser comprat el 88 per un col·leccionista. Llavors, és aquest mateix col·leccionista el que posa ara a la subhasta aquest papir. És un dels primers exemples de llibre en la forma que avui dia coneixem com a llibres. I això, aquests dies ha estat exposat allà a la Universitat de Mississippi per aquest col·leccionista i l'11 de juny es farà la subhasta. Us recordo que el preu de sortida serà entre 2,6 i 3,8 milions de dòlars, així que a mans dels llibres, a mans de la història, aneu estalviant per comprar aquesta relíquia.
A veure, A mi no em va massa bé, però...
No, vaja, jo pensava que series dels primers compradors, Rafa, que estaries allà a primera fila.
En principi no m'arriba, no m'alcança.
Jo m'ho he apuntat, 11 de juny, m'he apuntat per saber veure com funciona aquesta subhasta.
Ah, per saber, no per participar.
No per participar, és que no vull invertir ara en això, vull invertir en altres coses.
Vinga, tenim una altra parada, Joan Trias.
Sí. Doncs vinga, va, som-hi.
Sí, perquè al final, avui, que és Sant Jordi, també volíem saber en quin altres racons del món o d'Espanya celebra.
Sí, exacte. Abans ja ho hem dit, que el Dia del Llibre se celebra a tot arreu, però el Sant Jordi ve d'abans d'aquí, no?, de Catalunya, i té una llegenda, una tradició que va molt més enllà dels llibres, també. Doncs resulta que fora de Catalunya hi ha països que també celebren a l'estil català el Sant Jordi, perquè ja, al final hi ha catalans que organitzen el Sant Jordi a tots els llocs on viuen, i he trobat les dades...
Ho hem exportat.
Exacte, s'ha anat exportant i s'organitzen... Home, jo crec que si ets català i no estàs a Catalunya un dia com aquest, tu vols celebrar el Sant Jordi sí o sí, vull dir, és una festa que no et pots saltar. En fi, que he trobat que Sant Jordi oficialment, el Sant Jordi català, se celebra a 192 ciutats de 29 països diferents.
Uau!
Sí, tela. De fet, ho van presentar la setmana passada el govern, Diplocat i l'Institut Ramon Llull, que es farien 325 actes oficials durant la Diada de Sant Jordi arreu del món. Per exemple, per primer cop se celebrarà Sant Jordi al Japó i a Corea del Sud.
Ja veus.
I llavors hi ha una pàgina web amb un mapa del món amb roses a sobre dels llocs on se celebrarà Sant Jordi.
En general... Has dit, Judit, a Corea del Sud es celebra Sant Jordi,
Sí, a Corea del Sud,
clar,
sí.
Clar, perquè el nord no...
No, al nord no són tant d'aquestes coses, tu ja ho saps.
Val.
Al sud són més animats, sempre.
Sí, al sud els hi deixen. Bé, en fi, en general són persones catalanes que viuen a l'estranger i que organitzen, doncs, per exemple, fan intercanvis de llibres, concerts, es regalen roses mútuament... Per tant, si viu fora, ens esteu escoltant a Ràdio Estel i voleu celebrar el Sant Jordi, busqueu a internet catalansalmón.com i us sortirà un mapa on surten aquestes activitats que s'organitzen en el vostre territori, i a més podreu conèixer altres persones catalanes.
Mira,
i podreu fer amics catalans això, per arreu del món.
M'agrada molt això de que els catalans arreu del món, escolta, s'enduguin Sant Jordi i transportin a les cultures d'altres països.
Expandint la nostra cultura.
Sí.
Ja ho sabeu, catalansalmón.com. Un exemple que he trobat és, per exemple, al Japó, on s'han organitzat activitats d'intercanvi de llibres i música tant a Osaka com a Tòquio. I, de fet, he vist que hi ha un casal que es diu el Casal Català de Tòquio. Casal Català de Tòquio, que tenen un cartell xulíssim on surt un guerrer shogun, que són els guerrers aquests japonesos,
Shogun, sí.
Com si fos un Sant Jordi, no? Han fet aquí una barreja de cultura japonesa i cultura catalana molt divertida, i llavors aquest Sant Jordi shogun està cavalcant per Tòquio i se'l veu allà, doncs, ben plantat. Molt bona imatge, la veritat. M'ha semblat un crossover molt divertit.
Fantàstic, Judit, aquest recorregut per el món en el dia de Sant Jordi. Joan!
Digue'm.
Avui ja sabem que no és festiu, per tant, està tot obert.
Sí,
per
home.
Tant, si necessitem qualsevol cosa, podem anar de compres, no?
Sí, mira, podem anar de compres com, per exemple, a tu que t'agraden aquestes coses de dir tot el que passa, deixa'm-ho fer a mi avui.
Vale.
Perquè el nostre estimat director ens acaba de portar fruits secs a la taula.
Ai.
I acabo de pensar en que em pot arribar a passar a mi un Fernando Simón. Saps el que et vull dir?
Ah, sí, allò...
L'almendrita?
Doncs
una mica això.
Una
mica això.
O sigui, m'estàs dient que Toni Herbàs et vol sabotejar, Joan Trias?
No, te les ha deixat per tu, ara quan arribis.
Em vols abotejar a mi, també em quadra. No passa res. Anem de compres?
Si us plau.
Vinga. Ja sabem, amics oients, amigues oients, tothom que ens esteu escoltant també a Rambla Catalunya, ei, hola. A vosaltres...
Podem fer una cosa, Rafa?
Sí.
Pots dir hola, bon dia, o així una mica lent, i jo moc la boca?
Vale, vinga, anem a fer-lo, començo.
Vinga,
Hola, gent que passeja per Rambla Catalunya.
Però, Rafa, he de saber el que dius per moure la boca. Saps el que et vull dir?
Tu ves...
Que la gent igual creu que tinc la teva veu.
Tu ves movent-la com si fossis...
Val. Jo, en plan Muppet,
Com si fossis Monchito i...
Val. Va, fem-ho això.
Vinga. Hola, gent que passa per Rambla Catalunya. Si us plau, feu-nos cas, som Radio Estel i fem coses guais. Hola, hola.
M'estic imaginant va, la ja mà d'en Joan feta. Fent sí, sí. Així.
Que no, tonteria feta.
Que et posi la mà per darrere el Toni Herbas, a veure què passa.
Exacte.
Com si fossis un ninot. Bueno. Cap Bravo, companyia de supermercats de referència a Catalunya, 65 anys d'història. Cap Bravo aposta, ja ho sabeu, per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat i els productes frescos. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Sí. El supermercat
són...
de Gà.
Són... No ho diem, avui no, avui no.
Ah, no es pot dir? Bueno,
perfecte. Hi ha molta senyera
són,
i això...
Són moltíssimes. Són moltíssimes sucursals de Cap Bravo. Ja sabeu que cada setmana repartim una magnífica cistella per gentilesa d'aquests supermercats, de supermercats Cap Bravo. La cistella d'aquest mes és una cistella per esportistes que té doncs, productes fantàstics, flocs de cibada, pasta toro integral, oli d'oliva siurana, les taronges, les barretes de cereals, els nous sense closca, mira, fruits secs també.
Veus?
I doncs cada setmana fem una pregunta per jugar amb vosaltres. Avui és una mica monotema, perquè a més de Sant Jordi, recordem, i ho hem dit abans, que és el Dia Mundial del Llibre. Ja, 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 t'agrada, eh?
M'encanta, m'encanta.
Us ha agradat la sintonia, eh?
M'ha agradat molt.
Aquest matí, val. Jordi Carretero i Joan Trias feien la coreografia i la Judit, sí, que no estava present, ara s'ha posat, a fer-la ella també. És com una...
fet, eh?
És internacional.
És que et convida a fer-la.
Sí, i tant.
Convida. Doncs, escolteu, els llibres més llegits del món, no sé si sabeu quins són. El primer de tots... Bueno,
parlem... A veure.
No, me'l deixo per final perquè és el que menys il·lusió em fa.
Val.
La Ilíada, d'Homer. Són llibres que perfectament poden estar a la teva tauleta de nit, Joan Trias. La Ilíada d'Homer, les obres completes de William Shakespeare...
Mm-hmm. Mira, aquest sí.
Sí? Veus? Sí. Ja ho sabia jo. El Quijote de la Mancha,
clar,
de sí. Miguel de Cervantes. El diari d'Anna Frank, per exemple. Mm-hmm. 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez. Aquest no el tens?
Tots llibres molt optimistes, trobo.
Bueno, són els que a la gent li agrada llegir.
No, està bé,
Jo no tinc la culpa. Després tenim també, per exemple, Harry Potter és un dels més llegits de la història.
Ah, mira, aquest és optimista.
Aquest és... Bueno, sí.
No, podríem dir que sí, és optimista, acaba bé, final feliç, tots contents.
Sí, acaba bé.
Es molen alguns personatges.
Bueno, sempre com la vida.
Sí.
I el que més ha llegit de tota la història, tot i que al final no sé si considerar-lo un llibre a l'ús, però és la Bíblia. La Santa Escriptura és el llibre més traduït, per exemple, 438 llengües i s'ha imprès com a mínim uns 6 milions de vegades. Per tant, el llibre, al final sí que és un llibre, un compendi de llibres, doncs el més llegit de la història. Per tant, avui, en el dia del llibre, dia de Sant Jordi, la pregunta que fem és molt senzilla. Quin és el llibre de la teva vida, aquell que t'ha marcat? El llibre que dius, mira, jo he llegit molt, però el que em va arribar profundament, el que em va enamorar, el que torno de tant en tant, doncs és aquest. No sé si, Judit Vallès, si pots... Si tens
sí,
algun...
jo tinc un que em va marcar moltíssim a la meva adolescència, que es diu Et donaré el sol, de Jane D. Nelson, ara estava buscant, però no me l'he tornat a llegir perquè penso que potser em va marcar molt en el seu moment, però si me'l tornés a llegir seria allò que no seria el mateix sentiment. Llavors em fa com coses, saps?
Sí,
tornar-hi...
Et complen.
Sí, però m'agradaria tornar-hi en algun moment, però això em fa respecte tornar-lo a tocar, aquest llibre.
Com és el títol?
Et donaré el sol. És una història molt maca. El recomano
molt. Doncs mira, me l'apunto. Joan, tu tens un llibre que t'hagi marcat especialment o què?
Jo tinc un autor que m'ha marcat especialment.
Un autor?
Que és Rafael Nadal.
Ah, sí?
Sí, Rafael Nadal a mi m'ha marcat...
Que no és Rafa Nadal.
Però també...
No, el tenista, eh?
Ah, no puc.
El periodista.
Ah, no puc.
Per això he dit Rafael Nadal, no Rafael Nadal.
Val,
és diferent.
Perfecte. Sí.
Sí, qualsevol, des del Pamano, les novel·les que ha escrit per Itàlia, en són dues o tres, en fi, una barbaritat de novel·les i de històries que explica Rafael Nadal en tots els llibres que treu cada any, gairebé, per Sant Jordi.
Jo crec que a qualsevol persona que li agrada mínimament la lectura, té algun llibre especial. El meu seria... Jo soc poc original. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.
Mira, també, bon llibre.
A mi m'impressiona, me l'he llegit igual tres o quatre vegades i cada vegada m'agrada més. I després, I, evidentment, per mi no té el mateix nivell, però m'agrada molt algú com tu, de Xavier Bosch.
Mm-hmm. Mira, també Xavier Bosch és un altre dels, dels que hi són sempre.
I si anem cap a la poesia, que a mi m'agrada molt la poesia, Judit Lluís i Joan Díaz, l'obra de Luis García Montero em torna boig, especialment...